Abans de saludar la presidenta del Parlament, avui hi ha una informació que treu La Vanguardia, que és que això que venia del Parlament de Catalunya també operava a la Sindicatura de Comptes. Avui el síndic, el síndic major de la sindicatura, en Jaume Amat, ha parlat dels dos casos, estem parlant de dos casos, allà, que afecten aquesta institució, estem parlant de dos casos que en tot cas seran immorals, no són legal, no són il·legals. Estem parlant de que hi ha un acord de una cosa que és tan volguda per molta gent com a la vegada incomprensible, que és treballar i no treballar i cobrar, que seria el titular, no? Clar, hi ha parlat de dos casos que afecten la seva institució, que són molt similars als del Parlament de Catalunya, però en aquest cas Jaume Amat ha estat a TV3 i ha donat detalls del que deia La Vanguardia, com el TCJ va donar la raó a una treballadora de la sindicatura que va anar al TCJ a parlar i a demanar sobre aquest tema.
En un moment determinat hi ha una persona que ens demana la llicència d'edat en el seu màxim ventall, és a dir, dels 60 als 65 anys. I aleshores ens ho demana i li neguem. Uh-huh. Aleshores, ella ho porta, perquè té dret, via recurs, en el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia li dona la raó. I li dona la raó perquè diu que aquest article és vigent, que aquest article és un dret dels treballadors i que ella té dret a acollir-se en aquest dret, és a dir, i que el que es podia fer és que el Parlament, lògicament, anul·lés aquest article, però no ho podem anul·lar nosaltres, perquè és del Parlament.
En aquest punt van negociar amb els treballadors rebaixar el benefici de 5 a 2 anys, com va fer el Parlament tot just fa un mes, amb aquestes noves condicions. Dos treballadors van sol·licitar adherir-se a la llicència d'edat, d'aquestes una ja està jubilada. El cas, però, és que el síndic major de la Sindicatura de Comptes va alertar d'aquesta situació al Parlament, però no hi va haver cap canvi.
Jo sí que em vaig adreçar al Parlament, a tots els presidents i a tots els secretaris generals, mentre hi ha estat síndic major, dient-los això. És el Parlament qui ha de modificar aquest article. Nosaltres no ho podem fer. Jo m'adreço al Parlament en més d'una ocasió i els hi plantejo que s'ha d'arreglar. Les vies d'arreglar-les, està clar, les han de posar ells. Una de les vies és modificar o fer desaparèixer el famós article 79. Que sí, que us ho mirarien, que ho tindrien en compte, ara no me'n recordo, perquè això ja fa alguns anys, és a dir, o sigui, no van ser receptius perquè ells tenien el mateix problema.
No ha dit, que jo sàpiga, no ha dit a qui es va dirigir. En tot cas, estem parlant de que Jaume Amat dirigeix la Sindicatura de Comptes des de, en diu la redacció, des de l'any 2014. Dirigeix la Sindicatura de Comptes des de l'any 2014. Presidenta Borràs, bon dia.
Molt bon dia.
Sorpresa per tot el que està passant?
Bé, no sé si sorpresa per tot el que està passant. En tot cas, la meva obligació com a presidenta del Parlament és vetllar per aquesta institució, per fer la feina des de dins i protegir el seu bon nom des de fora. I, per tant, de vegades sí, quan llegeixo o sento imprecisions, dades doncs, que contribueixen a engruixir una situació que ja és prou important d'origen, i que només pot portar a tergiversacions o a confondre més a l'opinió pública, doncs això sí, em preocupa extraordinàriament. Per això sóc aquí, per poder atendre les seves peticions d'informació i donar totes les explicacions que siguin oportunes.
Molt bé, presidenta, comencem doncs per l'inici. Quan s'assabenta vostè que hi ha aquests funcionaris del Parlament que estan cobrant sense treballar?
Doncs jo me n'assabento perquè quan arribo al Parlament, la meva investidura va ser el 12 de març, era un divendres, el dilluns doncs, començo a treballar coneixent a tots els caps de les unitats, les àrees, tinc reunions amb el secretari general, oïdora de comptes, etc. I quan em diran, bueno, haurà de signar nòmines, dic, bueno, jo hauré de veure allò que signo. I en aquell moment això va comportar perquè aquí hi ha la protecció de dades, dic, miri, la protecció de dades és la protecció de que qui signa es fa responsable d'allò que signa. Per tant, jo faré la signatura de les nòmines un cop vegi doncs tot allò que comporta aquesta signatura. Finalment veig les nòmines i llavors és quan detecto diverses qüestions. Detecto doncs, el fet aquest de que hi ha més d'un càrrec que s'està retribuint, però en canvi només hi ha un càrrec en exercici, que seria el cas de secretaris generals, per exemple, que se'n paguen més dels que en realitat treballen, perquè només hi ha un càrrec de secretari general, i després també detecto doncs, el fet que el capítol de triennis és un capítol doncs, molt, molt important, i demano informació i pregunto, se m'explica que hi ha un permís d'edat, que això és el que fa que hi hagi persones que estan acollides a aquesta llicència d'edat, que permet l'article 79 del 0, diòcesi, de l'Estatut del règim i el govern interior del Parlament, i que els triennis doncs, és una manera de funcionar el Parlament per la seva especificitat i, per tant, perquè és una administració més petita, perquè és una administració que, naturalment, clar, és l'única de caràcter legislatiu, on està establert així que per l'especificitat i la manca de mobilitat de també el seu cos de funcionaris hi ha l'establiment d'aquests triennis. L'anomalia que jo detecto en aquest cas és que els triennis que s'estan pagant són uns triennis en relació a tota la vida laboral de les persones, no només en el cas de la feina que es fa al Parlament. Per tant, jo la primera cosa que veig és que això no és sostenible, que això no és sostenible. Després podem entrar en altres consideracions com la que s'estaven fent. Si això en aquest moment és, doncs és irracional, és desmesurat, això és una altra consideració.
Estem parlant de legalitat ara,
Moral. Això és perfectament legal, fa 14 anys que s'estava duent a terme, tothom naturalment que tenia aquesta responsabilitat assumida sabia que això s'estava produint. Jo el que sóc de lletres, però ràpidament vaig tenir els números fets i vaig veure això no és sostenible en termes, i li dic, ja no només de caràcter que estàvem fent aquestes valoracions moral o laboral fins i tot, perquè clar, efectivament, jo detecto que tots els caps de les unitats em diuen, hem de rejuvenir, tenim necessitat d'incorporar gent nova. Clar, si la gent que ja hi és se'n va amb un permís d'edat, però el sou que s'emporta no permet tampoc rejuvenir aquestes places, doncs és evident que això tampoc ho resolem. I jo veig que això és insostenible des de molts punts de vista, també des d'un punt de vista de sostenibilitat econòmica del Parlament. I, naturalment, també és aquesta la meva obligació, vetllar per poder corregir i detectar els problemes que tindrem si això continua aplicant-se.
Quan això...
Demano posar fil a l'agulla.
D'acord, anem al fil a l'agulla que posa. Li pregunto que, per seguir el relat que està fent cronològic de vostè, Riu, que arriba el mes de març, efectivament, a la presidència del Parlament, que allà vostè, quan veu els contractes, bueno, aquí hi ha alguna cosa que falla, li pregunto, això... Vostè se n'assabenta perquè sap que hi ha una investigació o una investigació del diari Ara sobre el tema, o... Quan ve vostè els contractes, diu aquí alguna cosa que no enquadra, i a qui li explica?
No, es pot imaginar que quan jo arribo em trobo amb els directors de les àrees, amb el secretari general, amb l'auditora de comptes, tinc aquesta mena de reunions a aquest alt nivell del Parlament, i el que faig és conèixer la situació des de dins. Les sol·licituds d'informació, com es pot imaginar, no és una cosa que arribin al despatx de la presidenta del Parlament, i jo li estic parlant del mes de març, li estic parlant del 15 de març, que és quan jo començo a fer aquesta feina de despatx. Per tant, jo demano que es posi fil a l'agulla a la correcció d'aquesta situació des d'aquest primer moment, perquè va coincidir que és el moment que jo havia de signar les nòmines, i aleshores quan jo veig aquesta situació, i demano que es posi fil a l'agulla en el sentit que això ho de corregir perquè no és sostenible, i aleshores la mesura que emprenc per poder dur a terme aquests canvis doncs és fer la substitució del secretari general, i per tant dur a terme la substitució del secretari general i la nova secretària general. Ahir ella mateixa ho recordava a la mesa del Parlament, té aquest encàrrec, té, entre altres coses, perquè el secretari general és qui té encarregat el govern interior de la casa, doncs dur a terme aquestes reformes que permetin racionalitzar doncs tot aquest conjunt de procediments a l'interior de la casa. I de fet, el mes de juliol, doncs també amb negociació col·lectiva, naturalment amb el Consell de Personal, doncs aquesta qüestió dels triennis ja queda corregida. Queda corregida en el sentit de que només es cobraran els triennis que es meriten i que es treballen en el Parlament. No,
i no en tota la vida laboral, diríem.
En tota la vida laboral de...
Què és el que passava fins ara?
Sí, exactament, això ja queda corregit al mes de juliol. I la qüestió del permís d'edat és una qüestió que cal també abordar des d'aquesta negociació interna amb el Consell de Personal, perquè aquesta és una qüestió de negociació laboral, però també, i això és molt important que ho tinguem present, de que aquí estem parlant dels treballadors que durant aquest temps han estat també assumint la feina dels treballadors que estaven gaudint d'aquests permisos d'edat, i que ara que els correspondrien per l'expectativa laboral generada per aquest dret adquirit que s'ha vingut produint no un ni dos, sinó 14 anys, doncs ara estarien en disposició d'acollir-se a aquest article de l'Estatut de Règim Intern del Parlament, doncs hem de dur a terme una negociació, i aquesta negociació és la que es posa en marxa i es du a terme durant tota la resta de l'any. Hi ha el juliol entremig, les vacances preceptives, i el 21 de desembre s'arriba a aquest acord, el 17 de desembre l'acord amb el Consell de Personal, i el 21 de desembre això s'aprova per unanimitat a la mesa del Parlament. I el que és important és veure quin procés es du a terme i com hi ha aquesta racionalització progressiva tendint a l'extinció. I aquesta és la indicació que comporta l'obertura d'aquesta negociació col·lectiva i l'establiment de tot un conjunt de mecanismes que regulen l'adopció o no d'aquest permís, començant per la sol·licitud, no que de manera immediata això es produeixi, de que hi hagi les necessitats del servei que ho permetin, de que hi hagi haver treballat a la institució durant 25 anys en la mateixa posició, no amb canvis de posició, etc. És a dir, que hi ha una regulació que canvia extraordinàriament el que hi havia fins al moment, amb un període transitori tendent a l'extinció. I això s'ha fet en un temps rècord, s'ha fet sense oferir una imatge, com ara està passant, doncs, en què la manca de la informació específica, només en quedar-se amb un determinat titular que pot donar a entendre una altra qüestió, doncs afecta molt negativament tot el prestigi que ha de tenir una institució com el Parlament de Catalunya.
Vàries coses que li he de preguntar, perquè la gent sàpiga de què estem parlant. Quan diu que hi ha una negociació col·lectiva, parla del Consell del Consell de Personal. Quan parlem del Consell de Personal, seria el que seria un comitè d'empresa, perquè ens entenguem, aproximadament,
vindria
o no?
Vindria a ser això.
Amb sindicats o sense sindicats?
Bé, és que aquí al Parlament el que es fa és una elecció de les persones que representen els treballadors en el propi Parlament. Hi ha persones que estan afiliades a sindicats, però la tria es produeix als membres del Consell de Personal entre els treballadors del personal.
Per tant, aquests treballadors van estar d'acord en aquest acord això que ha fet vostè com a presidenta del Parlament, que és reformar i reduir el temps de 5 a 3 anys.
No, és que s'ha quedat només en això i no. És un acord que té 27 pàgines.
D'acord. Però que en principi era...
La gent es queda amb aquest titular. Sí. No, hauríem de veure quantes persones, amb tots els requisits previs, estarien en disposició de passar de 5 a 3. I veuríem que serien molt poques.
De quanta gent estaríem parlant, presidenta?
És que no ho podem saber, perquè això ha de ser les persones que decideixin acollir-s'hi. I estem veient que la vida laboral prèvia de les persones és decisiva per saber, en cada cas, en quina situació estem parlant, i d'això és el que s'encarreguen els recursos humans. Però... vull dir que de les 27 pàgines d'aquest acord, de tota la negociació que hi ha, el que estem parlant és de situacions que afecten a persones en funció de la seva especificitat, i per tant no podem fer la generalitat de dir és que això ara s'ha passat a canviar de 5 a 3, perquè no és això. Hauríem de veure quantes de les persones possibles que ho demanessin estarien en disposició de passar de 5 a 3, i veuríem que no són eventualment moltes persones, no podrien ser gaires persones, perquè el que es fa és prèviament regular el fet.
No sap quantes, presidenta?
Jo no ho sé, perquè jo no sé les persones que ho han sol·licitat. Jo en aquest moment no sé les persones que ho han sol·licitat en quina situació laboral cada una d'elles.
Però, per exemple...
Si fa 25 anys que treballen al Parlament, o en fa 29, que és només en el cas en què podrien demanar el passar de 5 a 3 anys, perquè el règim fins ara és transitori. És a dir, que si ara el que s'estableix és que el dret que a més existeix en altres administracions, de que quan un vol acollir-se per edat a una reducció de la seva jornada, també es produeix una reducció del seu sou, i per tant que això permeti fer un contracte de renovació generacional, i que per tant això permeti que no ens descapitalitzem també de que tot aquest saber que aquestes persones atresoren perquè estan en aquest final de la seva vida laboral, i per tant que hi ha reduccions que el que fan és racionalitzar i regular d'acord amb el que ja existeix també en altres administracions aquest permís d'edat.
I la pregunta és perquè ara és perquè en lloc d'eliminar-ho d'entrada s'opta per reformar-ho i reduir el temps que se'n poden beneficiar de 5 a 3, encara que hi hagi més punts, però... I per què, finalment, què ha passat? Perquè ara, de cop i volta, passem de que 5 a 3 a 0.
No, no, no. El que ha passat és que ningú s'ha desdit de res del que ha signat per unanimitat en el 21 de desembre després d'haver rebut aquest acord de la taula de negociació. Ningú s'ha desdit de res. La alarma que això ha causat des d'un punt de vista social ha fet que a la mesa d'ahir, ja no sé el dia que sóc, però sí, em sembla que era ahir...
Del dia 18 de gener, dimarts, sí.
Efectivament, sí. En la mesa d'ahir el que es fes és un acord per unanimitat d'obrir la negociació perquè el que s'havia acordat es produeixi no de la manera gradual que s'havia acordat, sinó que tot quedi regularitzat en l'any, fins a l'extinció, en l'any 2022. Obrir la negociació perquè això sigui així. El que s'havia acordat era ja amb la negociació feta. I, per tant, podem garantir que aquest camí cap a l'extinció s'havia fet en temps i forma. Els processos de l'administració són molt llargs i, en aquest sentit, la negociació amb el Consell de Personal, que s'inicia abans de l'estiu, queda tancada el 21 de desembre.
Per tant, no ha canviat res, eh?
Situació. No ha canviat res.
Respecte a finals de desembre,
la negociació per extingir-ho. Ningú s'ha desdit del que vam acordar el 21 de desembre. El que s'ha fet és que aquest període d'adaptació, aquesta transitorietat cap a l'extinció, es marca, es calendaritza perquè l'extinció es produeixi en l'any 2022.
I això es fa al desembre. Això està pactat del desembre, eh?
Al desembre el que pactem és que hi hagi...
Aquesta... Ah, no, això és ahir, perdó, disculpa.
El fixar-ho, exacte, gràcies. El fixar-ho no, cap a l'extinció en el 2022 és el que s'acorda en la mesa d'ahir, efectivament.
Sap on ha parlat amb el seu predecessor, Roger Torrent, perquè no havia fet res al respecte d'aquesta situació? Ell ho sabia? N'ha parlat amb ell? Li va preguntar quan s'ho va trobar?
Jo no he parlat amb ell. Quan vam fer el traspàs no em va parlar d'aquesta qüestió i jo a dia d'avui no n'he parlat d'aquesta qüestió. És evident que la responsabilitat que té i que has d'assumir la presidència del Parlament s'exerceix en aquestes feines del dia a dia i, per tant, signar les nòmines, tenir els contactes amb tots els òrgans del Parlament és la feina. Molta gent es pensa que la feina del president del Parlament només és dirigir els debats, i etcètera. No, també hi ha tota aquesta feina de règim intern en l'administració.
Una pregunta, presidenta, qui ho signa això? Exactament, el secretari general del Parlament?
El qui signa què?
Aquests documents, sí, sí.
És a dir, el govern interior depèn del secretari general, però el secretari general és un càrrec de confiança del president del Parlament en la mesa. Per tant, és evident que qui porta el govern interior de la gestió del dia a dia és la secretaria general i tot el conjunt de direccions que té el Parlament en l'estructura que està estipulada. I el president del Parlament és, en última instància, qui respon per tot el funcionament de la casa i qui signa les nòmines. Qui signa les nòmines és el president, no és el secretari general. Qui fa tota la gestió interior és el secretari general i els presidents poden incidir-hi o no. Jo, al veure la petició d'assignació de nòmines i veure aquesta qüestió, doncs el que vaig fer és detectar una anomalia, decidir corregir-ho, perquè és la meva obligació, perquè tinc encorregada la responsabilitat de gestionar i, per tant, de fer sostenible també aquest Parlament, i això ho convertia en no sostenible, i per tant, això és el que he fet. Vostè em preguntarà, això com és que no se sabia o no se sabia? És que jo em faig moltes de coses que no se sap. Miri, jo ara farà 10 mesos que estic en el càrrec i no he vingut mai aquí a RAC1 a fer una entrevista de com funciona el Parlament. Sí, sempre hi ha atès.
Bueno, lloc, no ho tinc encara, això, president, ara.
No, però vull dir-li que jo estic oberta perquè, miri, vostè ho ha dit, hi ha un problema i vostè em demana que jo entri i sempre entro a reacció.
És veritat?
Ara, prospectivament poder dir, miri, fa això, perquè això ho faig jo amb els presidents dels grups parlamentaris. Cada 6 mesos els cito. Els vaig donant comptes del meu retiment de comptes personal. D'un full de ruta, si vol, una carta de navegació que vaig explicitar en el meu discurs d'investidura. I, per tant, d'anar veient les coses que vaig dir que farien, en quin punt estan. I, per exemple, aquesta qüestió jo la vaig comentar amb tots els presidents de grups parlamentaris amb qui m'he estat reunint a partir de que es reprenia l'any i aquestes qüestions les he traslladat. Com les he donat? Ja les he donat resoltes. Ja les he donat en vies de resolució perquè tenen un calendari de solució i, per tant, una cosa que no s'havia modificat, doncs ara es modifica en el temps que fa que som en el Parlament i, per tant, em sembla que aquesta és la meva obligació i aquest retiment de comptes el faig cap als presidents de grups parlamentaris i el faig, naturalment, quan m'ho sol·liciten, com estem fent en aquests moments, però no faig això per penjar-me cap medalla. Jo no vaig sortir el mes de juliol a dir, miri, doncs hem fet ja la suspensió d'aquests trienis perquè això no pot ser tal. No, es resol i es tira endavant, perquè a més ja continua oberta una negociació col·lectiva. Això està en vies d'arreglar-se, s'arregla, es fixa aquest calendari cap a l'extinció. I això s'aprova per unanimitat a la mesa. Surto jo el 21 de desembre a dir, he aconseguit tot? No, perquè em correspon de tirar endavant la gestió, però no fer política a cop de titular, sinó la política dels fets i d'anar avançant.
Sobre el tema, permeti'm una cosa, i són dues últimes preguntes, i després els tertulians que preguntin el que vulguin. Ho va parlar vostè amb Josep Costa, que la passada legislatura era el vicepresident responsable de recursos humans del Parlament?
El que vaig parlar amb el Josep
sobre
Costa.
El tema, sobre el tema...
I el Josep Costa no només és...
És amic seu, jo ho sé, per això li pregunto.
Meses, ja. Que és un amic personal i advocat també, i per tant que col·labora també.
No, ho dic perquè Josep Costa apuntava la responsabilitat ahir del Parlament, del secretari general del Parlament, i deia que havia aprovat aquestes llicències per edat d'amagat.
A veure, el vicepresident Josep Costa, quan estava a la mesa, va dur a terme les accions que considerava que li corresponien en aquest àmbit i ell explica que no se'n van sortir. Jo és evident que amb el Josep Costa hi parlo moltes coses i, de fet, quan jo començo a treballar al Parlament, el que vull saber és quin és l'abast de la situació i per això demano poder veure les nòmines, per això detecto aquesta anomalia i per això miro de posar-hi correcció.
Núria Oriols, Ramon Rovira, Anna Gómez, Xavier Mereno, Xavier Domènech, Francesc Marcal. Ramon Rovira, comences tu, president de la... Perquè sembla que el Ramon i el Xavier Domènech ja tenien una pregunta en Tubi amb la presidenta del Parlament. Ramon Rovira.
Sí, no. Bon dia, presidenta. Només una precisió. Vostè ha dit que ahir a la mesa es va iniciar el procés perquè aquest any s'extingeixi aquest procediment, per entendre'ns. Però això s'ha de negociar, entenc, amb el Consell de Personal.
Exacte.
Per tant, no hi ha res decidit.
És que nosaltres havíem acordat unes mesures que tendien a aquesta extinció.
Que això sí que
la valoració
pactar.
Que em va fer... Exacte, això és el que està aprovat per unanimitat a la mesa el 21 de desembre i prèviament l'acord al qual s'arriba a la taula de negociació d'aquesta qüestió el 17 de desembre, és la data d'aquest acord. Per tant, la valoració que em va fer la mesa és que l'extinció que s'havia acordat és massa llunyana en el temps, vista l'impacte social que això ha comportat, i per tant el que decideix la mesa és obrir la negociació per anar a l'extinció abans del que s'havia previst, i per tant s'accelera l'extinció, que ja és el que havia originat tot el procés, detectar un problema i mirar de corregir-lo.
Disculpi'm, presidenta, només serà així sempre i quan el Consell de Personal ho aprovi.
És evident que totes aquestes qüestions han de passar per una negociació. Jo li he exposat tot uns mesos, no?, de negociació i d'assoliment d'acords, i per tant, ahir el que es va decidir és accelerar això, accelerar-ho, però obrint la negociació, perquè s'ha de fer així, i per tant es veurà el fruit d'això després de que s'hagi parlat amb el Consell de Personal. La mesa ahir el que va decidir és obrir la negociació per anar a l'extinció del que ja s'havia acordat el 21 de desembre.
D'acord. Xavier Domènech, pregunta.
Dues preguntes molt concretes.
Ai, som...
Molt concretes. Concretes, home, no. La primera és... ha reiterat diverses vegades que em sembla que és el 21 de desembre que ha dit, sí, que és quan s'aprova aquest nou... Bueno, tot el que s'aprova, sí, que allà ja estava previst un calendari d'extinció, de transició cap a l'extinció. A quina data havien posat aquesta... O sigui, aquesta transició... Deixi'm fer la segona i així acabo ja. La segona és... O sigui, quina data seria? Perquè si no, perquè va dient tot el rato i no acaba de quedar concret.
2022 ha dit, crec, eh?
No, 2022 ha dit la decisió d'ahir. Però la decisió del 22 de desembre és que ja estava previst aquesta extinció i que ahir van decidir accelerar aquesta extinció. I llavors, és saber exactament quan estava previst aquesta famosa extinció. La segona és... alguns partits, em sembla que és el PSC, Esquerra, i no sé si la CUP, ara no ho sé, s'han queixat d'alguna manera de que ells diuen que en aquella decisió del 21 de desembre no hi havia tota la informació sobre la taula que s'ha conegut ara. És a dir, el 21 de desembre, quan es decideix per unanimitat a la mesa, es coneix tots els detalls aquests dels triennis, tot això que ha publicat el diari ara, o en aquells moments aquella decisió es pren sense aquest coneixement? Ja està.
Senyor Domènech, començo per ara al final. Va. És evident que la mesa és l'òrgan de més alta representació del Parlament de Catalunya. Totes les persones que hi participem hem estat escollides per dur a terme aquesta responsabilitat. I, per tant, aquesta és la nostra principal... som diputats, però aquesta és la nostra principal responsabilitat. En les meses, o perceptivament, hi ha tots els punts a l'ordre del dia acompanyats de tota la documentació que aquests punts comporten. I, per tant, pretendre que hi ha aprovacions, votacions, que són per unanimitat i que les persones que voten no saben el que voten, no és un escenari que puguem contemplar. I em sembla que vostè ha sigut diputat i intentem no fer un atemptat contra la intel·ligència i la professionalitat dels companys que tinc a la mesa. Però és que, a més, resulta que cadascun dels membres de la mesa té assignades algunes de les responsabilitats sobre les quals ha de vetllar a l'interior de la casa. I, per exemple, en el cas concret d'aquest acord que es fa amb la taula de negociació amb el Consell de Personal, aquí tinc jo davant el document que diu: a Barcelona, al Palau del Parlament, el dia 17 de desembre es reuneix la taula de negociació integrada per Ferran Pedret i Santos, secretari primer del Parlament, Aurora Madaula i Jiménez, secretària segona del Parlament, Esther Andreu Fornós, secretària general, Ferran Domínguez, director de Govern Interior, i després els membres del Consell de Personal. I a més va signat, o sigui, no només perquè sigui un document, va signat de puny i lletra d'aquestes persones. Per tant, la veritat és que és molt difícil signar una cosa, assistir a una reunió, a fer-se responsable d'uns acords que ara pots adduir ignorància. Per tant, l'acord va ser pres per unanimitat. La informació, per qui la volgués veure, era naturalment disponible per tothom. És més, en algunes de les meses, jo que tinc un volum moltes vegades tant de feina com d'agenda important, he estat jo mateixa que he dit, i això em podran donar fe tots els meus companys de mesa: escolta, ara havíem d'aprovar aquest document, va entrar ahir al vespre, jo no me l'he pogut llegir, ajornem-ho fins la setmana vinent perquè jo vull ser-me responsable de tot allò que signo i que de tot allò que després tindrà una transcendència. Per tant, això és un fet, això ho fa tothom, entenc que ho ha de fer tothom. Per tant, ignorància del que està passant em fa l'efecte que això no es pot adduir. A més, li estic dient que no només els companys de mesa. Jo em vaig reunir amb el senyor Carrizosa, jo em vaig reunir amb la senyora Jessica Albiach, jo em vaig reunir amb... perquè faig això habitualment, i els vaig posar al dia de quines situacions s'havien estat corregint, de quina negociació s'havia dut a terme. Per tant, intentem centrar el debat allà on sigui. Aquesta és una cosa incòmoda, molt. Per mi mateixa, jo hauria pogut posar-me de perfil davant d'aquesta situació, molt, però sap què passa? Que jo dormo poc, però intento dormir tranquil·la, i per tant me'n vaig a dormir molt tard i molt cansada, però sap què passa? Que miro de dormir tranquil·la, i per tant, quan detecto aquesta situació...
Si saps que el diari ara està darrere d'això, has de posar mesures, no dormir molt tranquil. És a dir, si saps que finalment això sortirà al diari ara, acceleres totes aquestes mesures que has de prendre, entenc. Però perdona, la primera pregunta...
Senyor Domènech, però és que les mesures jo les començo quan canvio el secretari general, perquè per dur a terme aquests canvis necessito una persona que vulgui dur-los a terme, i faig aquesta substitució. Quan nomeno una nova secretària general amb un encàrrec que explícitament comporta això, quan en el mes de juliol es canvien els triennis i també es porta a la mesa i es aprova per unanimitat i es comença a aplicar. Per tant, els canvis no és perquè s'hagi de publicar res a cap diari, perquè hi ha peticions d'informació que s'han ofert sobre la qüestió dels triennis, i articles que han aparegut ara no sé dir-li la data sobre aquesta qüestió dels triennis. La meva feina és fer la feina, i fer la feina no per que hi hagi un article on no n'hi hagi. És més, en aquesta qüestió jo també he donat la instrucció, perquè és necessari que els parlaments, com a espais que formen part de l'administració pública, siguin transparents i estiguin regits per la llei de transparència. I per tant, en aquest cas, és voluntat d'aquesta presidència, i tota aquesta operació és una operació en ares de la transparència i en ares del que és la racionalització d'uns sous públics, que moltes vegades la gent es pensa, no, és que els sous públics no són de ningú. No, miri, és que els diners públics són de tothom. I precisament per això hem de ser especialment transparents i escrupolosos, ara fent les coses en el marc de com s'ha de de fer, amb la pacificació social que això comporta, perquè és molt diferent poder-ho fer en unes condicions o en unes altres. Jo prefereixo fer les coses d'acord amb les persones que les han d'acabar fent. Jo intento buscar aquests acords, i això és el que havíem intentat fer i aconseguir. No, ara l'aparició...
Si podria respondre la primera pregunta, no la segona.
Exacte.
La segona ha quedat abastament resposta, la segona.
Perdoni, sí, perquè jo en la resposta vull intentar portar tot el conjunt de matisos i d'informacions que ajudin a que quedi clar que les coses no es fan en funció d'un article o d'un titular, perquè, entre altres coses, es pot acreditar documentalment que les coses es van de manera prèvia. I, per tant, i també en aquest cas hi ha una intervenció específica a partir del moment en què això arriba a la meva taula de quan s'ha recorregut tot aquest tràmit de donar informació i rebre la informació i presentar un recurs i resoldre el i s'agilitzi. Per tant, ningú, ni la periodista que signa aquesta informació, podrà dir que hi ha hagut una voluntat d'obstrucció per part de la presidència del Parlament, perquè és tot el contrari.
Val, però el 21 de desembre, quan es va decidir que s'extingiria aquesta figura, a quina data es va posar l'extinció? O sigui, quan deu preveure, o quan es va preveure la mesa...
És una calendarització que és diferent en funció dels casos de les persones que s'hi poden acollir, perquè és diferent si tu fa 25 anys que treballes al Parlament de si en fa 29, perquè en funció de si ja es fa aquest temps o un altre, serà te podràs acollir a la mesura en més anys.
No hi havia una data concreta d'extinció.
Les persones que estiguessin en disposició de demanar-ho tenen unes especificitats laborals, per això no pot ser un quadre transparent i igual per tothom, perquè no és un cas que pugui ser homologable a tothom, i en funció de la vida laboral de cadascuna d'aquestes persones és com si es pogués fer a mida, però tota aquesta evolució està feta amb una finalitat, que és l'extinció. I això, ens hem de quedar, és a dir, la circumstància quina és? Que el meu compromís és que amb la meva presidència això no continués passant. I això és el meu compromís, i aquí és en totes les accions que he dut a terme per reformar-lo.
Anna Gómez, alguna pregunta?
Home, jo el que trobo al·lucinant és que una cosa que es va aprovar el 2008 per iniciativa Esquerra del PSC, amb el munt de presidents del Parlament i diputats que hi ha hagut des d'aleshores, doncs ningú hagués dit absolutament res, i ara tothom sortia a fer declaracions grandiloquents de tots aquests partits i de d'altres, com si no sapiguessin res. Un gest d'hipocresia política em sembla elevat al cúbic. Però la pregunta seria molt clara: si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que són legals, perquè la sindicatura, aquests dos de la sindicatura de comptes que publica avui La Vanguardia, que també ho demanaven, diu que és legal, i que el que cal fer és suprimir l'article 78, me sembla que és, doncs perquè no se suprimeix l'article i ja està.
Aquest article 79 s'ha d'abordar en la reforma de l'Estatut del règim de govern interior del Parlament, i per tant això s'haurà de fer en una comissió específica per poder-ho fer. El que diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, havent fallat a favor d'aquesta treballadora, és també el que va comportar el fet de que, quan a mi em preguntaven, doncs llavors a partir del moment que ho sap, per què no ho revoca? És que no, jo no puc revocar-ho amb efectes anteriors, jo puc posar-hi remei a partir del moment en què jo me n'assabento, i de fet és això el que faig d'una manera proactiva, treballar per corregir-ho, però jo no puc revocar-ho retroactivament, perquè aquests drets adquirits dels treballadors, és que a més a més ja tenim un precedent en els tribunals, per tant treballar per el bon nom de la institució és resoldre els problemes, fer-ho si pot ser sense intoxicació i soroll exterior, i fer-ho també de manera garantista per la institució, perquè no ens trobem que el Parlament és en els tribunals, que hi ha, per desgràcia, hi ha prou que hi ha ingerències dels tribunals en el Parlament per altres qüestions, ara per qüestions de naturalesa laboral, quan tenim un precedent en què ja s'ha donat la raó a la treballadora en qüestió. Per tant, tot s'ha fet intentant tenir en compte, perquè és una situació molt complexa, encara que l'estiguem gestionant, doncs ara, on estiguem parlant amb un punt de superficialitat, i jo voldria que no fos interpretat com a frivolitat, i per tant, en aquest sentit, espero que tothom es pugui fer càrrec de com de complexa és aquesta situació, i s'ha fet amb tota la professionalitat, rigor i de manera garant dels drets de tothom, i per tant, també per protegir, perquè no estem parlant de protegir el bon nom d'una persona, estem parlant de protegir el bon nom del Parlament, l'exemplaritat del Parlament.
Melero, Xavier Melero, i després Francesc Marcau i Núria Ríos per acabar.
Sí, no,
només una coseta, presidenta, per si vostè ha tingut ocasió d'assabentar-se aquests dies, sobretot arrel de les publicacions. Aquest generós i peculiaríssim sistema de retribució del Parlament de Catalunya és una creació autòctona o s'ha copiat, es va copiar en el seu dia d'alguna altra administració? Perquè seria bo saber-ho, on estan els orígens, si alguna monarquia petrolera o algun altre orga de l'Estat.
Doncs la veritat és que això hauria de preguntar als que ho van dissenyar i implementar, perquè jo prou problemes he tingut per corregir-ho.
Pregunta Francesc Marc Álvaro.
Sí, bon dia. Jo tinc una pregunta. La presidenta ha nomenat el secretari general anterior i vostè, presidenta, ha dit que el va cessar perquè no entenia aquests canvis que vostè volia fer. Crec que ho ha dit així. És correcte?
Sí.
En tot cas, jo crec que no és una cosa de passada, és molt greu. M'agradaria que expliqués exactament què vol dir això. I després, si hi van haver altres motius o no, perquè en el seu moment es van comentar pel cessament del secretari, o tot es va limitar, diguem, a una desavinença, diguem, de tipus funcional.
No, és cap desavinença. He treballat amb el senyor Muro i no hi ha cap desavinença. Jo, des del primer moment que ell va venir a posar-me el càrrec a disposició, com pertoca, jo li vaig dir que li agraïa, que jo ara acabava d'arribar, que havia de prendre coneixement, d'aterrar i veure la casa, i que efectivament jo pretenia fer canvis, que era bo fer canvis, creia que era bo, doncs, en aquest sentit, per una qüestió gairebé higiènica, no? Diríem, de poder canviar funcionaments, dinàmiques, i per tant, en aquest cas jo ja li vaig anunciar el primer dia, i jo vaig esperar a 100 dies a poder fer aquest canvi, un cop hagués pres també coneixement de la casa i hagués començat a veure com podia funcionar. És evident que quan les coses es fan sempre de la mateixa manera, doncs és molt difícil poder-hi fer canvis, i quan les coses s'han estat fent així i un ha tingut la responsabilitat, potser no veu que hi hagi cap necessitat de fer canvis. Jo sí que la vaig veure i la vaig fer canviant el secretari general als 100 dies de la meva arribada al Parlament de Catalunya.
D'acord.
Sí, però perdoni, llavors entenc que el senyor Muro es va negar entrant en aquesta dinàmica de renovació, aleshores. És així?
No és que el senyor Muro es negués a entrar en la dinàmica de renovació. El senyor Muro estava duent a terme la gestió de la casa en base a aquestes qüestions o a com li hagués donat les instruccions als anteriors presidències del Parlament. Jo proposo una sèrie de canvis i aquests canvis, evidentment, et trobes moltes vegades que diuen no, això és molt difícil, això. Sí, clar, tot és molt difícil, però, evidentment, si no es proven les coses, jo sempre dic que a l'administració pública hi ha dos moviments. Vull fer alguna cosa, això sempre s'ha fet així, bueno, doncs ara ho farem diferent. Vull fer alguna cosa, això no s'ha fet mai, bueno, doncs ara potser toca fer-ho, perquè entre això no s'ha fet mai i això sempre s'ha fet així, el que se'n deriva és paràlisi, no s'acaben fent les coses. Llavors jo tenia la voluntat de dur a terme una sèrie de canvis i em va semblar que seria millor que aquests canvis els pogués dur a terme algú que no és el que hauria estat practicant la immobilitat d'aquesta situació durant un temps precedent, i per tant així va ser la meva voluntat i així es va dur a terme amb l'encàrrec de nova secretària general.
L'última pregunta per la Núria Oriols. Núria.
En faré un parell, si em permets. Bon dia, presidenta. La primera pregunta és en quin punt de l'acord del 21 de desembre es parla d'extinció de la llicència per edat? És a dir, s'endureixen les condicions i es canvia el temps pel qual es pot gaudir, però vostè ha dit que tendia a l'extinció i m'agradaria, si pot concretar, en quin punt d'aquest acord que es va aprovar, concretament es parla d'eliminar la llicència per edat. I segona pregunta, ahir vostè el 324, amb en Xavier Grasset, va dir que s'havien sol·licitat 12 llicències durant aquest any d'edat. A mi m'agradaria saber en quin estadi estan, és a dir, la secretària general actual ha concedit llicències d'edat durant aquest any i en quina quantitat?
Començo per aquesta pregunta final. Les peticions que s'havien fet l'any passat s'havien produït amb la normativa que encara no era vigent i, per tant, hi havia aquestes 12 peticions que s'havien gestionat de la mateixa manera com estaven fets els acords de funcionament fins al 21 de desembre del 2021.
Per tant, estan concedides? Aquestes 12 estan concedides?
aquestes formalment doncs estarien concedides amb les característiques que tenia l'acord, però la mesa ahir vam decidir revisar aquestes, com que hem decidit revisar per obrir la negociació per extingir durant l'any 2022, doncs evidentment això afecta a les que es puguin sol·licitar a partir d'ara i aquestes que s'havien ja concedit per al mateix procediment que estava fixat abans. Les negociacions quan es duen a terme, i així responc la primera de les preguntes, s'arriben a aquests acords, però hi havia la voluntat de continuar negociant i totes les persones, fixin-se que estem parlant d'uns canvis que s'estan produint en aquest moment, a diferència dels darrers 14 anys, i els du a terme una presidenta nova, una secretària general nova i amb uns membres del Consell de Personal nous. Per tant, aquesta és la voluntat de totes les persones que hem tingut encarregades. I hem sigut tres dones les que presidim, en aquest cas Presidència, Secretaria General i Consell de Personal, les que hem encarregat aquests canvis. I, per tant, els acords es van fent de manera gradual, els acords es van fent de manera progressiva, però el que mou i impulsa aquesta negociació i la presa de tots aquests acords és el fet de racionalitzar i, per tant, en aquest cas, els permisos d'edat, de tendir cap a l'extinció del model que tenia fins ara el Parlament. I, per tant, utilitzar fórmules que sí que són compatibles amb altres administracions o fórmules de prejubilació que tenen totes les administracions i totes les empreses previstes. Per tant, el que estem és compromeses en aquest camí i així ho farem, perquè així ho hem estat fent, així tenim la voluntat de fer-ho i així ho acabarem resolent.
Per tant, la tendència era a l'extinció, aquesta era la seva voluntat, però a l'acord del 21 de desembre no surt explícitament que s'extingeixi aquesta llicència per edat.
En l'acord del que està signat hi ha tots els mecanismes per anar fent aquesta reducció perquè l'origen és cap a l'extinció. I això és el que coneix la mesa, això és el que es va aprovar a la mesa i això és el que la mesa va decidir ahir que obriria la negociació perquè aquesta extinció prevista fos en el decurs de l'any 2022.
Acabo amb dues preguntes que no tenen res a veure amb el que estàvem parlant. La primera, la mesa d'ahir també va decidir denunciar a la Fiscalia les declaracions de Villarejo sobre el 17 d'agost. No sé si confia que s'investigui i si considera que, si vostè considera que té alguna credibilitat l'excomissari de la policia espanyola.
A veure, jo és evident que les meves capacitats de tenir expectatives en la Fiscalia, vistos l'experiència que tenim fins ara, és poca. Però, en qualsevol cas, el Parlament de Catalunya va fer la seva feina, no com el Congrés dels Diputats, que ha impedit que hi hagi una comissió d'investigació, i aquesta comissió d'investigació va oferir una sèrie de resultats. Ara hi ha hagut unes informacions pertorbadores que haurien de preocupar a qualsevol. Entendíem que en un estat normal la Fiscalia hauria d'emprendre una investigació d'ofici. Com que això no ha passat, doncs aleshores el Parlament de Catalunya se sent amb la necessitat de presentar aquesta denúncia per demanar que s'investigui, perquè el que hem de buscar, que busquem sempre, és que es pugui aconseguir la justícia i s'iniciï aquest camí perquè després es pugui fer el salt a la justícia europea.
D'acord. I la última, ahir vam saber que qui va ser portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, hi ha un jutge que ha resolt que hi ha indicis per jutjar per imputacions falses a una de les dues dones que van fer públic que van patir setjament per part de qui era diputat llavors, d'Eduard Pujol, que és un cas que no es va ni judicialitzar per part de les dones, ni es va policialitzar, tampoc, és a dir, va ser un tema que qui va resoldre definitivament va ser el partit de Junts per Catalunya. Li pregunto, què creu que el partit ha de fer amb Eduard Pujol i si s'ha d'exigir responsabilitats al propi interior del partit?
Bé, jo el que crec, ja ho sap, perquè justament aquest és un tema que va comportar també molta volada i, per tant, no és que pugui dir, és que ara ho dic, és que jo ho vaig dir llavors i vostè recordarà segurament les meves declaracions, sempre basant-me, naturalment, en la presumpció d'innocència, que sempre estem sotmesos més aviat a la presumpció de culpabilitat i això no és normal i, per tant, poder fer aquesta petició de presumpció d'innocència i, naturalment, basant-me amb la coneixença d'un company amb qui vaig estar treballant doncs, des que vam fer l'accés a les llistes del 21 de desembre plegats. Me n'alegro molt per l'Eduard Pujol. He estat en contacte amb ell perquè som amics durant tot aquest temps i, per tant, jo el que demanaria, com sempre, és molta prudència amb aquestes qüestions, perquè hi ha una problemàtica molt greu que afecta a moltes dones, que és una problemàtica que cal ser abordada amb tot el rigor i amb tota la fermesa possible, i alhora això ha de poder ser compatible, naturalment, amb tota la protecció a la presumpció d'innocència, com en aquest cas doncs reclamava en aquell moment per Eduard Pujol. El partit ja va fer la suspensió que se li havia fet de la seva militància, li va reparar. Entenc que la reparació hem de poder treballar perquè sigui una reparació completa, perquè rescabalar a les persones sobre els danys públics a la seva imatge o a les institucions, com ara hem estat parlant sobre, és molt fàcil d'esquitxar, és molt difícil de netejar. Per tant, també tots seria molt bo que reflexionéssim sobre aquesta qüestió, ens poséssim la mà al pit, el que no vulguis per tu no vulguis per ningú, i per tant actuéssim a partir d'aquests principis.
Reparació completa, què vol dir, presidenta?
Vull dir que la represa de la militància és una forma de la reparació. Jo entenc que en aquest cas hem de poder treballar internament per veure, sempre d'acord amb el propi afectat, faltaria més, amb l'Eduard Pujol, de quina manera doncs es pot produir el rescabalament complet i d'acord amb ell sempre, si és que vol o no vol assumir altres responsabilitats que vagin més enllà de la militància.
Presidenta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Moltes gràcies, de bo.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.